Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que la cervesa és la tercera beguda més popular després de l'aigua i el te? És una de les begudes alcohòliques més antigues del món. La recepta més antiga de cervesa va ser escrita en taulons de pedra a l'any 5.000 abans de Crist. Estava escrita en forma de cançó, probablement mentre es degustava aquest singular or líquid. La cervesa va fer la seva primera aparició a la història durant l'antic Egipte i Mesopotàmia. Però tranquils, la cervesa d'abans no era com ara.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Quants sous avui? 4, 8, 12, tranquils, que hi ha lloc per tothom. Vinga, va, comencem. Després d'aquest sabies que, anirem a veure la nostra pagesa de confiança, la nostra veterinària, l'Imma Puigcorbé, a veure quin tuit ens ha fet avui. Des del celler Rim, a l'Alt Empordà, a l'Olivar d'en Jan, en Jordi ja el tenim preparat. També mirarem a veure cap on anem a buscar un nou formatge català. I qui vindrà a fer-nos el nostre bocato di cardinale? Ui, ui, ui. En Quim Mates ja el tenim amb la cassola al foc que comença a picar ceba i una miqueta de tomata. I el nou restaurant de la Guibergínia és d'on serà avui? De Girona, de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, de Menorca, dels Països Catalans? Uix, el reportatge... Avui us llepareu els dits. Atenció, eh? Agafeu el tovalló. I acabarem amb unes postres fantàstiques de les Terroeles. Vinga, va, les postres i una cita final per posar el colofó a aquest àpat tan fantàstic. Bon profit. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I la guitarra de la Sue Moya, que ja la tenim aquí preparada. Sue, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, Sue, de quin nom ve, Sue?
Doncs en aquest cas no és de Susana, com molta gent creu, és de Consuelo, perquè tenim una generació gran de moltes Consuelos i a mi em va tocar al mig, el Sue.
Doncs la Consuelo, la Sue, la nostra manxega que parla un català fantàstic, avui ens vol parlar d'una, podríem dir, bueno, una dona il·lustre aquí a Catalunya, que és la Anet Aptós, no?
Sí, sí, l'Anet és tota una institució aquí a Catalunya. Bueno, l'Anet és la nostra delegada a Catalunya, junt ara mateix amb l'Anna Riera, que és periodista, igual suposo que la coneixes. I, bueno, l'Aptós, l'Aptós World Gastronomy és una empresa que és de l'Anet i està dedicada a donar suport i promoure i transmetre els valors de la millor gastronomia. I, bueno, l'Anet va néixer a Houston, a Texas, i va créixer a Los Angeles. Després va estudiar a Salzburg, a Austràlia, Àustria, perquè la seva mare és austríaca i crec que el seu pare és alemany. I va venir a Barcelona en 1992, una data molt important per nosaltres aquí en Barcelona.
Clar, l'Anet és una persona que, si aneu a congressos o així, la veureu, perquè, a més, escolta'm, les ulleres, allò, sempre es veuen, és a dir, una dona amb unes ulleres vermelles de colors és l'Anet, eh?
Ahir les portava vermelles, perquè vam estar en una cosa de, bueno, en un event que va organitzar ella, però l'altre dia l'assemblea de MEX a Madrid era en verds. O sigui, ella, depèn de lo que fa, es canvia les ulleres i tota la seva vestimenta, eh? O sigui, és una dona molt... molt, molt curiosa, però a mi m'encanta.
A mi m'agrada molt perquè un dia, quan li vaig preguntar a ella què es dedicava, i em va dir que era Cool Hunter.
Cool Hunter. Ah,
perdó, Food Hunter.
Ah, Food Hunter, claro.
No? Que
clar,
vaig dir, ui, jo això quan sigui gran no vull ser-ho, Food Hunter, no? Un cercador sí, o una sí. cercadora d'aliments.
D'aliments. No? És que és així, eh? Mira, la Net va aterrar a Barcelona en el moment més adequat quan va començar el despertar culinari a Espanya. I se va acostar a Barcelona, bueno, a Catalunya, va acostar nous ingredients i tècniques. I va ser una de les primeres persones a introduir nous aliments i tècniques de cuina. I va ensenyar a molts professionals, bueno, el Ferran Adrià suposo que l'està molt agraït, a utilitzar menjats i gaudir-los i a més, és una dona molt innovadora amb els seus ingredients.
Clar, perquè és la dona que ens va fer, diguem-ne, tastar un bon salmó salvatge, és un dono que ens va entrar...
Perdona, ahir a la nit ho vaig tastar
sí,
jo.
Sí, vas
estar? Sí, sí, jo vaig
estar. És bo aquell, eh?
Ah, és boníssim.
I totes aquestes verduretes que fa,
sí,
eh?
Sí, 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 sí. Sí, bueno, aquestes verdures que l'últim que ha portat és la vainilla, com es diu vainilla en català?
Vainilla.
Vainilla? Sí. Doncs la vainilla verd.
Vainilla verda?
Vainilla verda. La vainilla verda la va presentar a Madrid Fusión, que jo també vaig estar, i és espectacular. És espectacular i, bueno, estic segura que parlarem d'això.
Doncs, escolta, sí. La gent que agafi, que es posi allà, a Net Aptós, que veurà qui és aquesta dona que va venir d'Amèrica i que té una alegria fantàstica, eh?
Mira, jo vull dir-te una cosa que el Ferran Adrià va dir de la seva agència. I va dir, les aventures culinàries de Lobster's World Gastronomy obren portes i els ulls altres mons on el sabor i les aromes barregen amb les tradicions i les cultures.
Oh, que maco, que bonic. Quina poesia d'en Ferran cap a la Net. Doncs, Sue, moltíssimes gràcies. Demà una altra vegada aquí, eh?
Demà aquí, Pep.
Visca les dones de la gastronomia.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Els elts, en les vaques, es produeixen cada 21 dies. La ratula està separada del toro perquè volem que creixi més abans de que quedi gestant. I la mansa, la grossa, està prenyada. En absència de mascle, el comportament i joc sexual entre les femelles, quan una va amb zel, és del tot normal.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Michel Greder, cap de cuina del Nacional i Lomo Alto. Bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
Per esmorzar, dolç o salat?
Home, això és complicadet, però faria mig i mig. Vull dir, empecem amb una cosa una miqueta dolça, un croissant, potser un... Si se pot girar un xuxo, una cosa d'aquestes, una cosa típica de la terra, i després, home, un plat de callos, què vols que et digui?
Però primer el dolç, eh?
Empecem pel dolç, sí, sí, sí.
Del mar,
sí. Del meró el mar, no? El cordero de la terra, però jo diria una tonina, una bona tonina ben treballada, crua, pues això pot ser que sigui un bocató especial.
I de la terra?
La terra, pues jo diria tot el que és el derivat del porc. El porc penso que és un gran aliment, fem moltes coses i fa molt de joc amb la cuina.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una manera verda. Perquè després de tot el dia pujant els dits per tot arreu, vull dir que ja al final n'estem una coseta més plana, no? Una bona amanida o pot ser un bròquil al vapor.
Un vici culinari que puguis explicar?
Els meus dits estan per tot arreu, totes les cuines passo i cada vegada més. M'agrada molt, molt menjar amb els meus dits.
Tens algun utensili de cuina que no puguis estar sense ell?
Sí, un gabinet que m'han regalat el meu primer cap de cuina i és un gabinet que ja quasi no té lama, està molt, molt afilat, però està gravat el meu nom sobre la lama i amb la dedicatòria del meu primer xef de cuina.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Fromatge. Tipo fromatge del meu país, de la meva regió, que és el Comté, el Morbier aquí, una cosa que potser encara aquí no és molt, molt conegut, que es diu la concquayot. Això sí que també estic que menjo amb els dits.
Em pensava que en diries també la doble crem.
La doble crem, sí, sí, però bueno, això ja empieza a ser complicat per a mi.
Quan no treballes, vas a dinar a...
Cresca. Barcelona Cresca, penso que Rafa fa unes coses meravelles. És un gran, gran cuiner, promociona molt bé els seus productes i és un lloc molt, molt maco per estar acompanyat.
Quin és el teu bocato di cardinale?
El meu bocato di cardinale és sentat a una taula, tancar els ulls i que l'aroma de trufa ja penetri.
Uix, i un producte que no suportis?
Un producte que no suporto? No sé, pot ser un producte mal treballat. Això és el que no suporto.
I per acabar, tofu o costelles de la brasa?
Ja, Pepe, això sí que és una qüestió molt complicadeta de contestar, eh? Hòstia, no sé, no sé. Va, anem per la costilla, va, el tofu deixem per als demés.
Moltes gràcies, Michel.
Pep, molt bon dia, una abraçada.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I posem la cassola al foc perquè arriba en Quim Mates. Quim, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què, vas anar en bicicleta aquesta setmana o no?
Sí, sí.
Sí?
Normalment. Si no plou, cada diumenge.
Ah, i si plou no, tu ets aquells que quan plou et quedes a casa?
No, sí, a casa no val la pena mullar-se.
No, és, tu ets com en Reixac, no? Allò de corres de covards, no?
Exacte, exacte, sí, sí.
Va, no, escolta, fem un arròs avui o no?
Sí, podríem fer un d'arròs de mar i muntanya.
Mar i muntanya, va.
Una mica de tot.
Què tirem més, cap al mar o cap a la muntanya avui?
Cap a la muntanya.
Va, ja a veure què m'hi posaràs.
I podríem posar-hi una mica de magre de pollastre.
Magre de pollastre.
Magre de porc, sí. Uns talls de cap de llom. Una salsitxa,
sí.
I una mica de sèpia.
Va, perfecte. I això com ho hem de fer-ho, això? A veure.
A veure, agafem la cassola.
Oli d'oliva verge extra.
Olivó, sens dubte. I agafem la carn. A veure, si fem per gaire quantitat de gent, jo les coccions les solo fer per separat, perquè a vegades posar-ho tot junt, les textures són diferents i és millor. A veure, si fem un arròs per dos o per tres, doncs, o quatre, doncs ho barregem i també queda bé.
Hi ha una cosa, Quim, que hi és que cal, per exemple, a l'estiu, hi ha moltes vegades que, per exemple, quan estem tranquils, a casa podem ser dos o tres, no? Però sí. Després sempre hi ha algú, no?
Sí.
Allò que s'hi afegeix, no?
Sí,
com la cançó aquella d'Encisa, que tots són benvinguts i acabes 12, no?
Exacte.
Però l'arròs ja ho té, això, que, mira, tu hi vas posant coses, aquella cassola?
Sí, no hi ha problema.
No hi ha problema?
Vas afegint.
Però, clar, està molt bé això, perquè dius, per exemple, el magre de pollastre, perfecte, el magre de porc, un altre, sí. la salsitxa té poca cocció, per tant, hem de devorar aquestes carns, no?
Sí,
i retirar-les.
Ja sí, sí, i la sèpia també igual.
La sèpia també la tenim, vale, molt bé.
I un cop tenim els productes aquests tots ja prou cuits, després aquí ja hi afegim unes quantes cullerades de sofregit de ceba.
Que n'hi hagi, eh?
Que n'hi hagi, el suficient. I posem tomata si és que ens hi agrada, no? I tal. Després ho barregem tot i un cop ho tenim tot a punt, ja hi podem posar-hi l'arròs o el brou. Depèn.
Tu què ets més? De marcar, per exemple, l'arròs aquí amb les carns, l'oli i el sofregit, o de posar-hi primer el brou i llavors tirar l'arròs quan bulli?
Jo normalment, com que el faig molt caldós, ja absorbeix molt els gustos, no? O sigui, no, normalment sempre hi poso primer el brou i quan bull ja hi afegeixo l'arròs i el quartet d'hora aproximadament i no falla, vull dir que ja queda molt gustós.
I llavors parar el foc i deixar que ell reposa aquells sí. Dos o tres minutets, no?
Una estoneta.
L'estona aquella de cridar la gent.
Exacte, de dir 5 minutets que l'arròs està apagat ja.
Arròs de pollastre, magre de porc, salsitxes i la sèpia.
Sí.
Clar, aquí la sèpia és important també, perquè, per exemple, tu ara la cous una miqueta i té després aquests minutets de cocció de l'arròs que s'acaba de fer i acaba de generar tot aquest gust, aquesta, podríem dir, alquímia entre les carns i el peix,
sí,
no?
Sí, sí, la cepi jo la coc molt, potser a vegades poder fins i tot massa, però m'agrada que quedi molt tova.
Escolta, aquí, una cosa, i el brou, aquí en aquest cas, què fas? Fas més un brou de peix o un brou de carn?
Normalment el solo fer de peix. O sigui, cap de rap, peix de roca, i agafes un quilo de peix i tens suficientment fumet per fer l'arròs.
Quim, quin arròs més bo. Mira, ara em menjaria d'arròs.
Ah, hem d'esperar una mica.
Jo crec que aquí a la Fonda algun dia ens has de fer una festa i hem de fer unes arrossades d'aquestes d'en Quim.
Ah, cap problema. Per quantitat no hi ha problema.
Quim, des de la Bisbal de l'Empordà, moltíssimes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I sona la sintonia i ja obrim la nostra guia Virgínies avui amb la Xesca de Can Loi des de Mallorca. Xesca, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com anem?
Molt bé.
A veure, ens has portat aquest estiu ja dues propostes, diguem-ne, molt rockeres. No sé si ara seguirem, diguem-ne, amb aquest punt de rockerisme o anem més amb una música més tradicional o què? A veure.
Ara anem a potser la cosa més popular que puguem trobar a Mallorca. Anem al restaurant Canyamel d'Inca.
Canyamel d'Inca. I què és el restaurant Canyamel?
El Canyamel és un bufet. Als mallorquins ens agrada molt els bufets.
Bufet.
Un bufet. Arribes allà, fas una volteta per veure què hi ha, agafes un plat i vas carregant.
Clar, però hi ha bufets i bufets, eh? Clar, aquí, per exemple, coneixem els bufets, diguem-ne, de cuines ètniques, coneixem els bufets de cuines més tradicionals, també coneixem aquest bufet de Narbona, que es veu que, bueno, que a tothom li agrada tant. Aquí, al restaurant Canyamel, quin tipus de bufet trobem? Quina cuina trobem?
A Canyamel podem trobar coses un poc viejunes, que diuen alguns, com un còctel de gambes un poc així dels anys 80, però toquen molt bé la cuina tradicional. Un plat fantàstic que fan molt bé i que costa trobar tan bo, per exemple, són un cargols guisats.
Home, amb un bufet?
Amb un bufet.
Ui, carai, això ja... Això són figues d'un altre paner, eh?
Imagina't, diuen, allà, amb el plat, una font plena de cargols, un altre plat per anar-hi posant les closques, també un poquet d'aioli per anar mullant els cargols, i al costat doncs, t'hi pots posar una llengua en tàperes.
Llengua en tàperes amb un bufet?
Amb un bufet.
Carai, tu, que bé.
I al costat t'hi pots posar un tall d'una porcelleta rostida amb la pell tota cruixent i ben amanida amb aquelles patatones que han agafat el gust del suquet. I també hi pots posar, per exemple, unes sopes mallorquines.
Home, clar, és que m'estàs parlant d'un... Quan dius bufet, un ja se li mal el cap cap a una tipologia de cuina, però aquí veiem que és una cosa totalment diferent.
Home, hi ha de tot. També pots trobar uns fregits, uns arrebossats, i pots trobar aquelles paelles immenses que van traient així com es va menjar la gent, però també tenen aquestes,
no?,
coses. Bones, bones, sí. Però això està ple sempre. Hi has d'anar i potser hauràs de fer un pot de coa.
Déu-n'hi-do. I de postres?
I de postres tenen un altre bufet de postres, però jo us recomanaria... Tenen unes màquines fantàstiques que semblen d'aquestes de granissat, plenes d'un gelat d'ametlla torrada. I vas allà amb el teu got i t'omples i el tornes a omplir i el tornes a omplir perquè amb un got no et basta.
Què és això de l'ametlla torrada?
Ametlles, són ametlles que les han torrat i amb això n'han fet un gelat.
Ah, carai.
Sí, és bo. Això és molt típic a Mallorca.
Doncs mira, entra a la Guia Virgínies, al restaurant Canyamel d'Inca. De ben segur que tota la gent que ens escolti avui i que estigui per aquí, per aquestes contrades mallorquines, mira, que s'hi acosti i a veure si t'agafen i et diuen ell. Una experiència d'aquelles gastronòmicament fantàstiques.
I econòmica.
I econòmica, sí, però on teníem de preus aquí?
Entre setmana podem anar potser 15 euros i sortim redons.
Mira, doncs m'agrada perquè moltes vegades pensem que per gastar-nos molts diners hem de menjar bé, que home, que s'hi menja, però també trobem molts llocs on la cuina, diguem-ne, és una proposta gastronòmica, certament, diguem-ne, econòmica, però que també s'hi menja de meravella.
Molt ben feta.
Xesca, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I seguim amb la ruta formatgera, perquè aquest any ja ho sabeu que aquest estiu ens agrada cuinar amb moltíssim formatge. Cada dia una recepta que trobeu a l'Instagram de Crefa i a la de la Fonda de Catalunya Ràdio. I ara ens anem cap a Talarn a veure si trobem l'Ivan Campos. Ivan, com anem? Bon dia.
Bon dia, Pep.
Què tal per aquí, Talarn? Com va l'estiu?
Bé, de moment, mira, d'aquests dies que plou que no plou, mos està deixant el temps una miqueta fresc, així que el disfrutem mentre podrem.
Ben fet, això va bé, això va bé. Escolta, busquem un formatge que li vagi de meravella per fer un bon risotto. Tu què? Com ho tenim, això aquí, a Formatgeria del Pallars?
Bueno, nosaltres, mira, un dels formatges que sempre he defensat des del principi, per tema de territori, però també per tema de una mica... d'un fet que jo vull defensar, que és la cuina del formatge, que és no només consumir el formatge en cru, menjant-lo, sinó aprofitant les seves qualitats per cuinar i desenvolupar una cuina al seu voltant, no? Pues, nosaltres des del principi hem estat fent aquest, des del safraner, és el formatge que fem mullat amb safrà a través d'una xederització i que jo considero de que ja sigui un formatge molt bon cru, que el fet de cuinar-lo fa que se li tregui més valor al producte. El moment de que el fons, de que l'escaufes, puja molt el gust dels greixos, se lliga molt bé amb el gust del safrà, que passa a ser una nota molt notable, i és quan se li treu bon partit amb aquest formatge.
A més, amb aquest safrà, que jo no sé on te'l vas a buscar, que és d'aquí a la terra?
Sí, sí, totalment. Nosaltres treballem amb una família que són d'aquí, de Sant Esteve de la Sarga. És el poble que hi ha tocant de Montrevell, que Montrevell pues, és un lloc prou conegut per tots els catalans. I són una família que produeixen aquest safrà en ecològic, tot i la sequera, i que, bueno, jo crec que si busquen prestació social trobaran tot al voltant del seu producte.
Doncs només li farà falta un bon arròs, sigui del Delta, sigui de la zona de Pals, un bon brou per fer un fantàstic risotto amb això, i el safrà ja va incorporat al formatge, ja ni li hem de posar aquí en aquest arròs.
Això és l'altre avantatge, no? De que aquí el producte ve de la terra directament, a de Montes, ve dos per un.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Ivan. Acaba de passar un bon estiu.
Moltes gràcies, igualment, i que aprofite.
Adéu-siau, salut.
Adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a acrefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui cap a Figuerola del Camp. Aquí he quedat amb en Dalmassi, un home que té una energia insuperable, i amb algú altre més, em sembla que amb l'Isidre també serà per aquí. I ara els estic... Mira, ja els veig. Dalmassi, bon dia!
Hola, bon dia,
Pep.
Isidre, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Pep, què tal?
Escolteu, vosaltres, aquesta energia us la dona el calçot de Valls?
Home, i tant. Cada dia al dematí abans d'aixecar-se, un calçot en cru.
En cru?
Sí, sí, i després fem un petó pel primer que tenim a prop.
Home, és que ara jo estava pensant, els calçots de Valls, sempre, diguem-ne, la tradició és menjar-los, diguem-ne, fets a la flama, amb la bona salsa i així, Però clar, no deixa de ser una ceba tendra el calçot, no?
Sí, el calçot i el de la IGP, calçot de Valls, que estem obligats pel seu reglament, només pot sortir de la varietat de ceba dolça, la gran tardana de Lleida. Per tant, és aquest el calçot, l'únic calçot de la IGP és el que surt d'aquesta ceba.
Dalmassi, Isidre, tu, Dalmassi, ets el president de la IGP Calçots de Valls i tots dos sou productors de calçots.
Sí, correcte. Correcte. La diferència que don els aliments, com has dit, es coneix més que res com a la feu a la flama directa, però la cuina del calçot és molt més àmplia que la típica calçotada. I la característica que li dona el calçot a qualsevol plat, amb diferència de la ceba convencional, és que li dona aquell punt de dolçor que només té el calçot, perquè és una ceba que ha grillat, ha tingut el fred de l'hivern, i això ha fet que tingui aquest punt dolç que li ha donat l'abric que ell ha format per protegir-se d'aquest fred.
De fet, ara estem a final de la temporada del calçot, però del Massi, ja comencem a la temporada del calçot, diguem-ne, de la temporada que ve, no?
Sí, nosaltres diem sempre que el calçot és un conreu que dura tot un any, i dura tot un any perquè encara no hem acabat de collir els últims dins del mes d'abril, que ja hem tingut que començar a plantar la ceba, que serà la llavor, que després a l'agost serà el calçot.
Per això a la fonda avui hem volgut venir cap aquí, perquè a veure, si fem la temporada del calçots i fem ràdio, sempre parlem del mateix, no? Parlem del calçot, veiem com es va collir tot això, però com dèieu, hi ha molta feina, dieu vosaltres?
Sí.
Feina, no? Feina.
Feina.
Hi ha molta feina.
Feina.
Feina. Veus? Feina, no?
Feina, sí.
Clar, hi ha molta feina tot l'any per fer el calçot. A veure, ja, jo ara aquí veig que hi ha un com una mena de planter de la ceba. És això el que hem de plantar?
És això. Nosaltres amb això li diem el cebollí. Hi ha algun productor que fa sembra directa i que aquest cebollí se'l fa ell. Però, en general, aquest cebollí és el que plantem nosaltres per després treure la ceba.
Per exemple, i avui anirem a plantar aquesta ceba. Com hem de tenir el camp per plantar aquesta ceba, aquest cebollí?
El camp ha d'estar perfectament net d'herbes i, sobretot, i el més important és que tingui matèria orgànica doncs, suficient, no? A partir d'aquí.
I quina és la que hi va més bé del Massi? El fems de cavall? Els de vaca? Els de porc?
No, el que va més bé és la barreja de diferents fems compostats. És a dir, que el compost de la barreja de fems ja estigui fet, i que, per tant, la planta els pugui absorbir aquests nutrients de la matèria orgànica, doncs tan aviat com tu la poses a terra.
Som a finals d'abril, avui, fent aquest reportatge aquí a Figuerola del Camp per precisament plantar aquests cebollins, aquests planters de calçot. Clar, si els plantem avui, llavors això quant dura?
Nosaltres plantem aquest cebollí avui, el fem gros, el bulb de la ceba rodona, blanca, el collim a primers d'agost, i a finals d'agost la tornem a plantar. És el segon cicle vegetatiu de la ceba, que és a partir d'aquest, del segon, que surten els grills. I aquests grills són els que després es convertiran en calçot per l'efecte de la feina de calçar, de l'operació de calçar.
Escolteu, Isidre, si jo aquesta ceba, ara al mes d'agost, l'agaféssim allò quan l'arrenquem i ens la mengéssim, seria bona?
Sí, és una ceba que també és perfectament bona. El que passa que sí que és veritat que, a diferència d'altres cebes, com pot ser la valenciana o la de Figueres, és una mica més picanta. O sigui, en boca té un punt més de picantó que potser no la fa una mica més contundent a l'hora de menjar. Però sí, jo n'he menjat, vull dir, sí. No és la ideal poder potser per l'amanida d'estiu, però és comestible, sí.
Però escolteu, i llavors aquí algú devia veure que això, tornant-ho a plantar i calçant aquesta ceba, llavors en sortia una altra cosa fantàstica, que era aquesta ceba dolça que li diem calçot.
Exacte. Aquí algú, Pep, es podria pensar que això és flor d'un estiu, això és un invent d'ahir. No, això, tal com dius tu, hi va haver un bon home de Valls que es deia Xat de Benages, que a mitjan segle XIX, estem parlant del 1850, se'n va donar compte que els grills d'una ceba passats per la flama viva, caram, noi, són dolços i són bons, no? És a dir, que la cosa dura des del mitjan segle XIX. És després, a mitjan segle XX, el 1960, els 60, que a Valls moltes famílies, moltes masies celebraven la calçotada, i ja cultivaven aquest grill de la ceba, aquest calçot, llavors també se li deia ceballot, no?, aquell temps, i va haver un, considerem tots, un punt concret, que és una agrupació d'artistes, diguem-ho així, perquè de l'art sempre en surten coses bones, no? A vegades no ho entenem, però en realitat en surten de bones. Per tant, aquesta colla, que es deia la colla de l'olla barrejada, comença a fer habitualment cada any una calçotada, i és a partir d'aquí que la calçotada es popularitza, no? El secret no en té d'altre que les ganes de passar-s'ho bé, de relacionar-se amb els amics, de riure i de disfrutar d'un àpat que ens agermana i ens uneix a tots plegats.
Un àpat que es fa amb un producte tan humil i tan senzill, però de tan vàlua, podríem dir, gastronòmica, com és el calçot. El que passa, Dalmassi, que teniu una feina molt important, vosaltres des de la IGP i tu com a president, perquè avui en dia de calçots se'n cultiven a tort i a dret, a molts llocs, però clar, no tot és el calçot de la IGP, calçot de Valls.
Sí, Pep, molt bé. Ara, diguéssim, si ho passem una mica a la part més sèria, no?, i més reflexiva de la cosa, no?, que envolta el calçot, és la diferència del calçot de la IGP, calçot de Valls, és que la IGP és una indicació geogràfica protegida, és un segell de qualitat que ens assegura que l'aliment produït reuneix una sèrie de condicions i respecta una sèrie de tècniques de conreu que fan que el producte final obtingui aquest gust en boca i aquesta qualitat i aquesta seguretat alimentària que desitgem tots, no? Això és a partir de tres inspeccions que tots els productors que formen part de l'IGP han de passar per una entitat externa que certifica que tant les tècniques de conreu com el propi producte reuneix aquestes condicions. Per tant, és dir, el calçot de la IGP, calçot de Valls, ens dona seguretat, ens dona tranquil·litat i aporta aquest calçot, a diferència d'altres, una homogeneïtat, una frescor, una dolçor, perquè parteix d'una varietat en propietat de la IGP, que està millorada a partir d'ensajos que s'han fet en conveni amb l'IRTE i amb la Fundació Miquel Agustí. Per tant, hi ha tot un treball de recerca i d'investigació al darrere que fa molts anys que el portem endavant. I després hi ha un compromís de tots els seus membres, de tots els seus productors, amb complir perquè els seus calçots siguin certificats, perquè si no, no poden ser certificats, amb una sèrie de condicions, tant de mida com de presentació, com de gust en boca.
Clar, ara, per exemple, que estem aquí a Figuerola, d'aquí a Torredembarra, hi ha molt de terreny, suposo que el calçot de Valls es deu plantar en diferents tipus de terrenys, no? I això també, un any amb l'altre, depenent de si plou més un lloc o un altre, si us fa aquella ploguda del mes de setembre, tot això, deu afectar. Quin és el millor clima? I aquest any, deixem-ho fer amb dues preguntes, I aquest any que diguem que es preveu aquesta sequera, com pot afectar això al calçot de Valls?
Mira, la primera part de la pregunta és els calçots conreats que poden ser certificats amb la IGP Calçot de Valls són aquells compresos a les quatre comarques que són l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès. 82 pobles inclosos aquí dins, 55 productors, de 150 a 300 hectàrees de conreu, tenint en compte les rotacions del tipus de conreu que som, i Tot tombant entre 18 i 20 milions d'unitats certificades, no? Sempre diem això una mica, enguany segurament 18.000 i escaig, no? Per una sèrie de coses que tenen que veure amb la segona pregunta teua, que és la de la climatologia i com afecta, no? Aquestes quatre comarques són diferents terrenys, però tenen en comú una cosa, i és un sol, un terra similar, unes temperatures similars, accents de boires permanents, de gelades que duren més d'una setmana a 5 sota zero, és a dir, el calçot ja aguanta el fred i li va molt bé per transformar els enzims en sucres, però per sota de 5 graus sota zero no és el convenient. Per tant, aquestes quatre comarques són sols molt antics, diguéssim, del terciari, d'això de tirem enrere, que tenen característiques comuns, que no són, i és molt important, excessivament argilosos, i per tant tenen un drenatge suficient que fa que la ceba no quedi amb la real podrida o una mica perjudicada. I per tant aquestes quatre comarques tenen denominador comú sol i temperatura i el clima. La sequera, que em preguntaves, Pep, nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, estem molt preocupats. És a dir, estem tan preocupats per la sequera i no és tant la sequera, Pep, és l'alteració del clima, no? Canvi climàtic o un clima boig, o ho podem qualificar de diferents maneres, no? Però en qualsevol cas, a la IGP sí que ens preocupa molt aquest clima boig que tenim ara, aquestes alteracions climatològiques, i per tant hem començat enguany un estudi que té que veure amb com ens afecten les excessives temperatures de l'ambient i del terra, amb els fongs, que ja hi són sempre, al terra, però com afecten a l'arrel i el desenvolupament de l'arrel i del calçot a posteriori, no? Per tant, enguany i durant 2 anys, i amb conveni amb cases comercials i amb la pròpia administració, com no pot ser d'una altra manera, doncs hem encetat aquest conveni de treball, que és prova-assaig de quines tècniques i quins productes podem emprar per disminuir o evitar aquest efecte del canvi climàtic, de l'alteració del clima amb el calçot.
Clar, ara ho dèieu, si no féssim, no hi hagués pagesos i pageses que féssiu calçots, no podríem fer les calçotades, no podríem veure aquestes imatges de gent que es menja tants de calçots amb aquesta salsa, però anem ja una miqueta cap a la banda més gastronòmica, però abans d'això, deixeu-me preguntar-vos una cosa, perquè se'n pot viure del calçot? És a dir, una persona que només faci calçots, un pagès o una pagesa, o teniu també altres correus, diguem-ne, alternatius que aneu fent? Perquè, clar, el calçot us porta molta feina, sobretot a partir de calçar, però la resta de l'any, mira, un dia plantem el ceballot, l'altre després l'arrenquem, l'altre el tornem a replantar. Suposo que la feina grossa arriba quan heu de començar a calçar el calçot, no?
Bueno, per la primera part de la pregunta que ens has fet, sí, realment no hi ha gairebé cap pagès, et diria, cap pagès de la IGP que visqui exclusivament del que és el tema del calçot. Depèn de la situació, i això no és general, però sí que és veritat que si partim amb dos, la zona IGP de les quatre comarques que t'ha dit el company del Massi, la zona més tocant a la costa, sobretot la zona del Tarragonès i Baix Camp, comparteixen el calçot amb altres tipus d'hortalisses, o sigui, són hortalans. N'hi ha que fan carbassons, n'hi ha que fan, bueno, pebrots, i el calçot és un cultiu més de la seva horta. La zona nord, que és la zona més d'aquí l'Alt Camp i Baix Penedès, aquí compartim el calçot en general amb cultius llenyosos, o sigui, són més de secà, diríem. Vinyes, ametllers, oliveres, i alternem els cultius perquè és molt difícil viure d'un cultiu sol de la pagesia.
I tomates també del Massi, que veig que hi ha els dents plantades, eh?
Sí, home, és la tomaca de pera Salper, que dona un fruit excel·lent, tant, i de manera especial, tant per l'amanida, com per fer gaspatxos i cremes i el salmorejo i aquestes coses que actualment també tenen la seva acceptació, eh?
Anem a la cuina?
Vinga, va, a la cuina.
Som aquí a Figuerola del Camp, un lloc que haig de dir del Màstic que jo no hi havia sigut mai, i quan venia cap aquí i ja veia l'ametller que ja té el fruit, veus, diguem-ne, aquestes quatre estacions com van evolucionant, i és molt bonic això, eh?
Mira, nosaltres que hi vivim sempre, o que és tota la vida i hem sigut d'aquí, a la millor no ho apreciem tant, no? Però sou gent com tu, que quan ens ho feu notar, dius, ostres, doncs potser sí, no?, que és bonic, que està bé i que, per tant, val la pena defensar-ho, treballar i ser-hi, no?, i viure-hi, vaja.
Dalmasi, quant és esto? Es pot preguntar això?
I tant! Home, m'agradaria tindre'n 23 i mig, però la realitat és que en tinc 62, i són 62 anys a Figuerola del Camp i fent de pagès.
Des de que ets petit fas de pagès, tu?
Sí, és a dir, molt bé, Pep, ara m'has deixat clavat. Per què? Perquè és que és des de petit que, igual com jo, tots els meus amics, els pares, ja ens feien anar al tros, és a dir, des de petit, el dissabte, quan acabàvem el col·legi, diem, vinga, som-hi, cap al tros, no? Per tant, sí, ves, sempre ha sigut lo nostre i sempre hi hem sigut. Ja està.
Ara que tenim allà l'Isidre, que està aprofitant per fer una trucada, deixa'm dir-te una cosa, ara que no ens sent gaire ningú, però tu tens un posat d'alcalde, un posat de capellà, amb aquesta litúrgia que tens i aquesta veu, que jo no ho sé d'on te l'has tret.
Mira, jo crec en una cosa molt important, i t'ho dic de veritat. Jo crec molt amb els gens. És a dir, aquí, de l'aire del cel i per inspiració divina, poques coses. Per tant, jo sí que crec en la il·lustració, sí que crec en la humanitat, sí que crec en el que portem a dins nostre, i sí que crec en allò que heredem, ens ensenyen, ens eduquen i ens marquen una mica el nostre futur, no?
A veure, ja, aquesta temporada que ara estem acabant, de calçotades, quantes has fet, tu, Isidre?
Les vaig comptar i no és mentida, 13.
13, Déu-n'hi-do, està bé. I tu, Dalmasi?
Bueno, jo com que sóc una mica més gran, una mica menys, perquè l'estómac ja se'n ressenteix, jo només n'he fet 5.
Home, però a veure, una calçotada pot ser molt saludable. De fet, la primera part de la calçotada, que és el calçot fet a la flama. Per cert, suposo que tu deus tenir molt fàcil, perquè el fet de també dedicar-te a la vinya, quan podes, ja deus guardar tot el sarment, no?
Evidentment, el guardo, i si puc, utilitzo sempre el sarment de l'any abans, perquè és més sec i fa més flama. Perquè si utilitzem el sarment de la poda de l'any actual, fa més fum i costa més de que es coguin.
Per tant, tenim el calçot fet a la flama, sempre a la flama, perquè ara ja es veu un calçot fet en forn elèctric, i això no és pas el mateix, eh?
No. El calçot s'ha de fer a la flama viva de la llenya. I ja està.
I després hi ha la salsa, que veuríem. Ja amb si ens posem d'acord, jovent, perquè a la salsa de calçots és un romesco, és un xató, ara en dieu és una salsa de calçots.
Correcte, és una salsa de calçots, tu mateix ho has dit, ja està. És la salsa de calçots.
Però ja, què porta? A veure, ja m'he a veure si la salsa d'en Dalmasi i de l'Isidre és diferent. La de Can Dalmasi, què porta?
Mira, la de Can Dalmasi, la diferència amb altres és que és poc picant. Per tant, el bitxo, poquet, però el que porta és tomacó fregit, sobretot, tomacó escalivat, i nyora. Una mica d'avellana, omella, i anar
fent. Quina proporció d'omella i avellana, a veure?
Bueno, no m'ho facis dir, perquè, a veure, t'haig de confessar una cosa, jo no sóc el que la fa, la fa la meva dona. Per tant, haurem d'esperar a preguntar-li amb ella, però les proporcions... Mira, et diré una altra cosa. La salsa de calçot no és una salsa única. La salsa de calçot és aquella que els comensals, que la colla, que el grup, li encanta. Per tant, la proporció serà aquella.
Alls escalivats també.
Sí.
Un bon oli d'oliva verge extra.
Bueno, aquesta és que la calçotada, i en aquest cas la IGP en fem, diguéssim, molta propaganda. La calçotada, a més, el que té és que agrupa un munt de productes de proximitat de la comarca, de la zona, que és oli amb DOP, oli verge extra, avellanes, DOP, avellana de Reus, vi de DOP de la zona. És a dir, és clar que sí. És a dir, els components han de ser, els ingredients han de ser d'aquí.
A casa teva, poc picant, vinagre? N'hi posem de vinagre?
No.
No hi posem vinagre. A veure, ja, Isidre, i a casa teva què?
Pel que he sentit, jo també he de reconec que no sóc el que la faig, però més o menys és igual. L'únic que sí que a casa meva, digues per tradició o alguna cosa, la meva mare sempre hi ha afegit una nou.
Una nou? Home, posa un noguer a la teva vida, no?
Clar, exacte. Jo sé, més, o sigui, els alls escalivats, l'avellana, l'ametlla i tot, però sempre he sentit que hi posa una nou.
I vinagre, sí o no?
No, tampoc no n'hi posen, no n'hi posem.
De moment veiem que aquesta potser és la diferència moltes vegades amb moltes altres salses cosines germanes, com dèiem, no? Com el romesco o com la salsa de xató, per exemple, no? El punt aquest de l'àcid.
Sí, jo personalment, per la salsa del calçot, no m'agrada sentir l'acidès. Jo m'agrada sentir la sensació de lo d'aquí. O sigui, jo crec que el Xat de Benages, aquest personatge que va descobrir, que va descobrir casualment o com fos el calçot, jo crec que el va acompanyar quan va obrir el rebost. Va dir, això ho he d'acompanyar amb algo. Llavors l'agricultura era de subsistència. Quins cultius tenim aquí? Tenim l'ametlla, tenim l'avellana, tenim els alls que es fan, tota la vida se n'han fet per consum propi. Llavors tenim els tomacons, que fèiem el tomàquet per poder sucar pa tot l'any. Jo crec que aquell senyor va obrir el rebost i va dir, això ho he d'acompanyar amb algú. Ho va mesclar tot i va acompanyar la salsa. O sigui, jo crec que el calçot, lo bonic, és que quan fas una mossegada d'un calçot amb una salsa de calçot, fas una mossegada de la zona nostra, o sigui, de la zona IGP o de la zona de l'Alt Camp, del voltant de Valls.
Et menges el territori, no, del Massi?
Home, aquí hem d'estar pel que hem d'estar. I, per tant, escolta, Amèrica, deixa-m'ho dir, Amèrica, hi deuen haver moltíssimes coses bones, però aquí, home, igual o més...
Escolteu, us faig una proposta. Mireu, us he portat un diari, però és de color blanc. La portada només diu Calçot de Valls. I si us hi fixeu, a la data, diu 2033, d'aquí 10 anys. Hi ha d'haver-hi una notícia aquí del Calçot de Valls. Què us agradaria que digués aquesta notícia?
Bé, què m'agradaria que hi digués? Referent a la IGP Calçot de Valls. A la IGP de Calçot de Valls arriba a produir 40 milions d'unitats i arriba a tots els 5 continents del món.
Dalmassi.
A mi m'agradaria que digués la IGP Calçot de Valls té 33, 29 i 10, 39 anys de vida.
A mi m'agradaria que digués que tota la pagesia que hi ha aquí, i seguiu siguent tots, del màxim 72 ja, tu Isidre amb 10 més, però més jove, i que aquesta pagesia també hi ha molts pagesos i pageses joves, que de fet ja en teniu de pageses també, que fan Calçot de Valls, eh?
Sí, mira, Pep, ara mateix el divendres vam fer una festa on hi va haver un col·loqui i debat, i un dels temes que vam voler tocar, un tema que ens preocupa, un tema actual, un tema que hem de fer coses, és el relleu generacional. En aquest debat col·loqui hi va participar una noia pagesa, hortalana, per tant, la Laura Blanc, i nosaltres sempre diem mitja broma, mitja en sèrio. És la nostra esperança, no? I tant de bo, entre tots, creéssim les condicions de perquè, primer, relleu generacional, i segon, amb dones també, el món del calçot continués endavant.
Escolteu, esperem que el 2033 hi hagi moltes laures blancs que fan Calçot de Valls. Bueno, va, avui tinc ganes d'ajudar-vos. Anem a plantar ceballots o no?
Ara mateix. I l'ajuda, i estem oberts a l'ajuda, ràpid.
Escolta, suposo que deu haver-hi una màquina també per plantar, no?
Bueno, sí, una màquina que ens ajude, ho fem assentats, tu, ho fem assentats, sí, sí.
Vinga, va, engeguem la màquina, jo ja m'assentaré. Escolteu, gràcies per ensenyar-me, sobretot, tota aquesta saviesa del calçot, en una època quan el calçot ja, poques, diguem-ne, calçotades queden, però ara queda tota la feina per l'any que ve.
Sí, sí. El cultiu del calçot són els 365 dies de l'any. Nosaltres s'aixequem del llit pensant en calçots tots els dies de l'any.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Exacte. I sense pagesos no hi ha futur.
Molt bé, Pep. Nosaltres només dit moltes gràcies. I que una idea molt central. I és dir, ens necessitem entre tots. I entre tots hem de fer l'ombra en comú.
No perdeu mai aquesta mirada de futur.
Gràcies, Pep.
La Fonda. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Una de les millors coses de la vida és que hem d'interrompre regularment qualsevol feina i concentrar-nos tota la nostra atenció en el menjar. Qui va dir això? Doncs ho va dir un senyor que li agradava molt menjar i que cantava de meravella, el senyor Luciano Pavarotti. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.